Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, fa dies que ho anem parlant en aquest programa i en aquesta emissora. De fet, ahir a la tertúlia del matí va tornar a aflorar el debat, i és que una de les qüestions més importants que s'hauria d'abordar durant la campanya electoral, en aquesta especialment, és el debat de la migració per dos motius. El primer, i més evident, és que Catalunya sempre ha estat i segueix sent terra d'acollida per tota la gent que busca un futur millor, fugint d'un passat pitjor. És cert, obrir fronteres a dojo és una qüestió populista i s'ha de mirar i estudiar com regularitzar certes situacions. Tot país té un llindar poblacional, alhora que hem d'entendre que som un país que envelleix i, per tant, necessitarà d'aquesta migració. Dit això, la segona qüestió per la que cal abordar aquest debat és perquè, sense debat, s'imposa precisament el relat populista d'extrema dreta, el que menteix dient que per culpa de la migració hi ha més inseguretat i crim, el que menteix dient que s'emporta totes les ajudes socials, el que menteix dient que hi ha una profunda intenció d'islamitzar no sé ben bé què. Arran de tot plegat, però, qui ha decidit abordar el debat des del punt de vista més humanitari ha estat la Conferència Episcopal Espanyola, demanant diàleg polític sobre l'acolliment i la integració de les persones migrants i criticant també precisament aquells partits que difonen discursos d'odi contra aquest col·lectiu. Sense anar més lluny, el mateix arquebisbe de Madrid i vicepresident de la conferència, el cardenal José Cobo, ha demanat el tancament dels CIE, els centres d'internament per estrangers, els quals fa molts anys, molt temps, que estan en discussió per ser autèntiques presons per a gent que en cap cas ha delinquit. Avui en parlarem en aquest programa de tot plegat amb Xavier Gómez, secretari de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola. I ho farem en aquest programa. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dimarts 7 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Ara ho explicàvem, la Conferència Episcopal Espanyola ha demanat diàleg polític sobre l'acolliment i la integració de les persones migrants.
A la presentació de l'exhortació pastoral Comunitats Acollidores i Missioneres, Identitat i Marc de la Pastoral amb Migrants, els bisbes espanyols critiquen aquells partits polítics que difonen discursos d'odi contra aquest col·lectiu. El vicepresident, el cardenal José Cobo, exigeix el tancament dels centres d'internament d'estrangers o millorar també l'acompanyament dels menors migrants.
I d'altra banda, Israel bombardeja Rafa, tot i que Hamas acceptés un alto el foc a Gaza negociat amb Qatar i Egipte.
Durant les darreres hores ha ordenat l'evacuació de l'est de la zona. És l'últim gran bastió de Hamas. L'operació militar a la zona ha començat aquest dilluns al vespre. Mentrestant, comença l'acampada en defensa del poble palestí. A la Universitat de Barcelona ja hi ha una desena d'estudiants. Des de la universitat han dit que permetran aquesta acció de protesta.
I el Banc Sabadell rebutja l'oferta d'absorció del BBVA.
Sí, el Consell d'Administració creu que la proposta infravalora el seu projecte del BBVA de decidir si ho deixa estar, torna a fer una oferta o presenta un opa hostil. Avui, doncs, estarem pendents de com reacciona la borsa a aquesta decisió.
I tot plegat en un dia on els pantans del sistema Ter Llobregat podrien sortir de la fase d'emergència.
I és que el govern estudia una flexibilització de les restriccions per la sequera a Catalunya després de les pluges de les últimes setmanes. Les reserves d'aigua d'aquests embassaments, que abasteixen 6 milions de catalans, ja estan per sobre del 24%. La decisió se sabrà aquest mateix migdia, després de la reunió setmanal de l'executiu català.
I en plana esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui coneixerem el primer finalista de la Champions.
Sí, sortirà del partit que es juguen el Paris Saint-Germain i el Borussia Dortmund a partir de les 9 de la nit. Els francesos han de remuntar l'1-0 en contra de l'anada. L'altre finalista sortirà, recordem, del partit que juguen demà, Real Madrid i Bayern de Múnich.
Mentrestant, el Girona negocia amb la UEFA si pot jugar la Champions a Montilivi.
Sí, ara mateix, tal com està l'estadi del Girona, l'organisme europeu no permet jugar partits de Champions i el club hauria de fer reformes, unes reformes que no volen fer perquè ja tenen sobre la taula un projecte per construir un estadi nou.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem d'un error als iPhones que provoca que diferents usuaris no els estigui sonant l'alarma últimament. Després analitzarem una alerta per un error en l'etiquetatge de dos productes amb farina venuts a Catalunya i acabarem homenatjant a Strombers, que ha posat punt i final a la seva trajectòria.
No sona l'alarma als iPhones, eh?
No sona, no.
Ara ho entenc tot. 4 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Abans d'explicar-vos-ho tot plegat, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, vaja, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient fresc, una mica més cap a l'interior, no tant cap a la costa, però sobretot amb un ambient força assolellat a les comarques del sud i de Ponent i amb nuvolositat variable a les comarques del nord i de l'est. De fet, aquests núvols fins i tot venen acompanyades ara mateix d'algunes boires cap a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona, que aniran desapareixent a poc a poc. A partir de migdia començaran a créixer més aquests núvols i tindrem ja les primeres precipitacions a l'interior i nord de les comarques de Girona, sobretot cap a la zona de la Garrotxa, del Pla de l'Estany. Al llarg de la tarda, aquestes precipitacions afectarien la resta de comarques de Girona i també del nord de Barcelona, arribant a punts d'Osona, del Berguedà i també del Vallès Oriental i del Moianès. Aquestes precipitacions localment acompanyades de tempesta i també podria arribar a caure algun ruixat cap a la Vall d'Aran en forma de neu aproximadament per damunt dels 2.200 metres d'alçada. Les temperatures avui baixen respecte a les que vàrem tenir ahir, però molt de fred tampoc en farà. De cara a demà, al matí sol, boires a les comarques del nord-est, sobretot cap a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Temperatures demà al matí molt semblants a les d'avui i demà ja un ambient força més assolellat al centre del dia i a la tarda només crescuda de núvols al Pirineu, però sense precipitacions i amb temperatures que a partir de demà pugen ja i ho continuaran fent també de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per això anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Un accident a la C-58 a l'entrada de Barcelona provoca 4 quilòmetres de cua i es manté el carril Busbao obert a tots els vehicles. També a la mateixa via i a l'altitud, al tram de Sant Quirze en sentit sud i a la ronda litoral de Barcelona també es mantenen 7 quilòmetres de congestió a Montjuïc en direcció a Sant Adrià per un accident a primera hora també que afecta de retruc la C-31 a la seva arribada a la capital catalana amb 2 quilòmetres cap al nord. Pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana, en aquests moments destaca també congestió a la C-32, també cap a Barcelona, i a la P7 retencions habituals a Barberà en els dos sentits de la via. A la C-16 regula el trànsit, com sempre, i a la B-23 hi ha congestió al tram de Molins, com també a la 2, amb densitat des de Pallejà fins a Cornellà, sempre en sentit Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. 7 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, què tal?
Hola, hola. Ui...
Com estàs?
A l'uníson. Bé. Sí? Estan passant moltes coses, tinc la sensació. Estic sobrepassat.
No.
Ahir a casa vaig rebre aquest comentari tan típic de... Hombre, pues tú deberías estar informado de esto. Uf. Com treballes als mitjans. Ja els hi vaig explicar que no. Que tot el contrari. Que és lo meu i poqueta cosa més.
Escolta, sigui com sigui, aquí li donem el bon dia avui, va.
Vinga, va, els eurofans, perquè sí, amics. Per fi. Està molta gent esperant-lo. Avui comença Eurovisió.
Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el avión. La 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 la.
Portant la novetat, eh?
Quina merda de cançons que se fan ara, eh? comparada amb Maciel i La La La.
Era bona, eh? Cançó de Joan Manuel Serrat, per cert.
La cançó és fantàstica i meravellosa. Sí. Després va també cantar una de Luis Eduardo Aute, no? Aquella de Roses en el Mar.
Sí,
sí, doncs meravellosa. És que quan he buscat les d'aquest any, dic, calla, vaig als grans clàssics, perquè no m'agradava res, absolutament. Bueno, total, que comença una nova edició d'Eurovisió, això és molt important. Avui mateix, amb la celebració de la primera semifinal, fins a 15 països buscaran una plaça per a la gran final de l'11 de maig, jornada de reflexió aquí a Catalunya, que se celebrarà a Malmö, a l'arena de Suècia.
Com has dit, això, perdona?
Catalunya. Malmö, com es diu?
No.
Què volies que repetís?
Catalunya.
Només l'anfitrió i 5 països més, els que componen el conegut Big Five.
Wow.
És que em fa gràcia tot, eh? D'Eurovisió.
Però és que ella riu de les seves bromes, sí. Que això és el que jo...
És que no és cap broma.
No és broma, es diu Big
Five. Es diu Big Five.
Sí. Ja, però dic, d'aquesta és... entonació així com de broma...
Però a més el Big Five és que és la leche, perquè...
diu,
és França, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, fins aquí bé, però Espanya també està.
Són tot de països que no es poden veure entre si, eh?
És que em fa gràcia.
El Big Five?
El Big Five. Bueno. Nebulosa, la nostra representant... Nebulosa amb dues S's, eh? No es juga res a la semifinal, a les semifinals, però sí que actuarà a la segona cita, una decisió que el certament ha pres perquè els espectadors puguin conèixer i familiaritzar-se amb la cançó. Bé, si ja anem, saps? Que la gent conegui a Nebulosa, perquè no, de moment no la coneixen. Eurovisió 2024 es presenta com una de les edicions més obertes que es recorden en els darrers anys. No hi ha un clar favorit.
Ja. Yeah.
No sé, Júlia, si tens algun... Estàs al dia de...
Normal.
No, normal.
A mi la d'Espanya no em convenç gaire.
No,
la
veritat.
Que no menatge...
Però no sé si té opcions. Sí, però no sé si té opcions.
Et pots familiaritzar ara, te l'aniran posant.
No entenc jo
perquè... No, si és que no paren de posar-la.
De cop aquest gran homenatge a la platja. No l'entenc.
A la platja?
Sí.
A veure, Joan, explica'ns.
Avui esteu.
Explica'ns l'acudit.
Que hi ha a la platja.
Ah, val. Arena, traduir-lo. Poseu Google Traductor... Arena i us sortirà el títol de la cançó.
Vosaltres teniu algun favorit?
Jo no. Ni idea.
Ava i participen?
Ni idea.
No, Maciel, crec que no.
Maciel no torna, Maciel no torna. Bueno, les actuacions es podran veure a partir de les 9 hores a la 2 de televisió i a la plataforma de televisió espanyola Play, per si voleu apuntar-vos a la festa. Bon dia.
Faràs festa a casa? Eurovisió?
Mira, et dic una cosa, jo no, però convisc amb,
ja sí, ja,
amb partidaris. Val. Partidaris extrems com n'hi ha al món, però partidaris de veure la gala i anar criticant allò i allò altre, seguir-lo, sí. Sí, sí, sí.
Val.
Aquí a la casa hi ha diversos.
Sí, ui, en saben un munt.
Sí.
I una d'elles és la cap de política.
També.
La Judit Caselles.
També.
Li agrada molt, sí, el tema. Sí, sí.
David García també, li encanta.
David García també, exacte.
Miguel Ángel, bueno, Codina.
N'hi ha gent.
En fi, qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
Vinga, canviem de terç. Tothom que agafi transport públic a Barcelona aquest matí, però especialment els usuaris d'una parada, perquè hi ha una parada, una parada concreta, on paren no una, ni dos, ni tres, ni deu, sinó 19 línies diferents. Ella tiene poder.
Paseo de gracia, los niños que lloran, sus justas palabras.
No fas una bulla de músiques actuals, eh?
Maciel, Peret...
Sí, 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 tot, tot.
Però et dic una cosa, la gent m'ho agrairà, perquè sí, la música actual, perdona que et digui, una merda. Empentes i corredisses per arribar a la porta de l'autobús. És una situació caòtica que es repeteix cada dia a la parada situada a la Gran Via de Barcelona en direcció a la Ciutat de la Justícia. Una de les sortides de la plaça Espanya. Us comento, en aquesta parada hi passen fins a 19 línies diferents d'autobusos interurbans, a més dels nocturns, que van a banda, i dels que van fins a l'aeroport del Prat. Del Prat. En fi, és per això que molts usuaris han de córrer per la tarima de més de 50 metres de llargada. És que jo crec que si tinguéssim aquí els Jocs Olímpics haurien de posar... No?
I una marató donant voltes a la plataforma.
100 metres llisos per agafar un bus a Barcelona. En fi, per agafar l'autobús correcte. Fins fa poc la parada era a la plaça Espanya, però ara la zona està en obres, no se podia saber, perquè s'hi construeix una nova entrada dels ferrocarrils de la Generalitat. El carril bici també... Vaja, el carril bici és molt important. S'ha hagut de desviar...
Ui, com estem avui?
Amb el carril bici és importantíssim.
Carregats contra tothom,
Les 7 persones que l'utilitzen són molt importants. I això fa que hi hagi ciclistes que decideixen circular per la mateixa vorera. 5 dels 7, eh? Hi ha 7 que han deixat la bici i agafen el bus. Cosa que dificulta encara més el moviment. Increïble, eh? 19 línies en una parada.
Déu-n'hi-do.
Podeu buscar... Heu vist les fotos del panell aquí,
sí,
on estan? És, no sé.
És bèstia.
Jo m'ho plantejaria, pels Jocs de París.
Sí,
50 metres i agafa el bus.
50 metres, parada. Barcelona tindria moltes possibilitats, perquè jo cada dia veig gent entrenant-se en aquest sentit.
Sí, 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 sí.
Que jo sempre penso, no, si has arribat tard, assumeix-lo, arribes tard, surt de casa un minut abans...
Estàs guerrero avui, eh?
No, home, és que jo el tema dels busos que estan ja arrencant i paren perquè una senyora, un senyor... Escolta, i la gent que està dins, que són... 200...
Imagina't que ets tu.
No, jo no corro mai.
Ja, no em sap.
Jo si arribo tard, amb senyorio, accepto.
No.
No, les persones grans tampoc corren, és tot gent de mitjana.
Però les has d'esperar.
Sí. Bueno, si esperar-lo és una cosa, però si ja has arrencat, no paris. senyor autobusero o autobusera. I ja està, i fins aquí, Eurovisión tal, Barcelona tal, vinga, que tinc més...
Tinc més, eh?
Aquí voleu que ra... De qui voleu que ragi?
Aquí no li arrencarà avui l'autobús, dic al cotxe.
Al cotxe. La resta de gales del món, inclosa la Met Gala aquesta, perquè ahir vam tenir la People in Red, i només puc dir una cosa.
La Met Gala aquesta.
La Met Gala aquesta, comparada amb la People in Red, una altra merda, que n'aprenguin. Ahir ho parlàvem en aquest programa i és que Barcelona es tenyia de vermell i ha mostrat el seu costat més solidari acudint a la crida del doctor Bonaventura Clotet per lluitar contra les malalties infeccioses. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha tornat a ser l'escenari de la Gala People in Red en la 14a edició i ha reunit unes 800 persones amb un objectiu clar, recaptar fons per a la investigació científica de la Fundació Lluita contra les Infeccions. La gala ha estat presentada, ho comentàvem ahir, per Andreu Buenafuente i l'actriu Llum Barrera, i ha tingut també una actuació musical que ha anat a càrrec de Rosalén i, per sorpresa, els Stay Homes, que no els esperaven, no estaven anunciats, però pam, allà que estaven.
Boníssim, els Stay Homes.
Sobretot... T'agraden els Stay Homes. Vale. Sobretot, destacar que hi havia el boi millor de la societat catalana. Júlia, m'estanya molt que no estiguessis allà. No et van convidar. No,
em van convidar, però no vaig assistir.
Ah, no vas assistir?
No podia anar-hi.
Si no és... Tenia molt apretada.
No, perquè dic una cosa, si no ets a la People in Red, amic, amiga, no estàs en el crem de la jet set de Catalunya, eh?
Ja.
Perquè...
No, va així, sí.
No?
És increïble.
D'on?
Has vist les... La crem de la crem de la... Ah, de Catalunya. Gràcies, Dile.
En fi.
Heu vist les fotos, les galeries?
Sí. Impressionants.
Tothom allà.
Star System català.
Què nivell, Maribel? És veritat.
Sí.
Tots molt guapos i molt maques i a tope, escolta.
Molt bé.
I Joan.
Digue'm.
Clar, ara deia, lo bo i millor de la societat catalana estava ahir en aquesta gala. I també hi havia una dona que li deia a tothom el mateix.
Què, català? Miler...
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que la Conferència Episcopal Espanyola demana diàleg polític sobre l'acolliment i la integració de les persones migrants i critica aquells partits que difonen discursos d'odi contra aquest col·lectiu. Ho ha defensat així aquest dilluns a la presentació de l'exhortació pastoral Comunitats Acollidores i Missioneres, Identitats i Marc de la Pastoral amb Migrants, Júlia.
Sí, un document que actualitza el text publicat el 2007 amb un nou marc de referència per la pastoral amb persones migrades i aprofundeix també en temes com ara la proximitat, l'ús hospitalitat o la cultura de l'encontre com eixos per promoure aquesta integració. L'arcabisbe de Madrid i vicepresident de l'Episcopat espanyol, José Cobo, ha recordat que cal concòrdia social i també política sobre aquesta qüestió i ha demanat coherència als catòlics.
Efectivamente, el fenómeno migratorio es un fenómeno político, pero es que también nosotros también queremos dar una luz al diálogo político, y es el dar el diálogo político desde la riqueza de la diversidad y desde un... Yo creo que cada católico tendría que preguntarse qué diría Jesús ante esto, ¿no? ¿Y qué diría Jesús ante la migración? Un Jesús que también le tocó migrar a Egipto, ¿no? ¿Qué diría ante la realidad española? ¿Qué diría ante la realidad europea? Sabiendo que todo el tema de los flujos migratorios se va a verificar en una mirada internacional, no solo española.
I el secretari de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, el dominicó Xavi Gómez, ha enviat aquest missatge a aquells partits que instrumentalitzen políticament la migració i fan també discursos d'odi contra aquest col·lectiu.
Yo creo que un católico no puede comulgar con el racismo, un católico no puede comulgar con la porofobia. No se puede identificar, que es la palabra que al principio, que a lo mejor, mira, cuando no habías llegado todavía, hemos utilizado, ¿no? Para nosotros la identidad pasa por la identificación, con quién nos identificamos. Y tenemos que mirar al Evangelio, con quién se identificaba Jesús, para nosotros hacer lo mismo o intentarlo hacer. Ahí tenemos esas pistas de esas orientaciones.
El cardenal José Cobo també ha demanat a les administracions públiques el tancament dels centres d'internament d'estrangers o millorar l'acompanyament dels menors migrants.
I en plana internacional també us expliquem que Israel bombardeja Rafah aquesta matinada, tot i que Hamas hagi acceptat la proposta del toll foc a Gaza negociada per Qatar i Egipte, segons ha assegurat l'organització en un comunicat que publica el canal internacional Al Jazeera.
Sí, i a aquesta hora, Joan, Israel ja hauria pres el control de Rafah hores després, com deies, d'aquests primers atacs específics de les forces israelianes contra la ciutat del sud de Gaza. Les xifres provisionals a aquesta hora parlen d'una vintena de morts, tot i que aquesta xifra podria augmentar en les pròximes hores. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que la proposta de treva que accepta Hamas està lluny de satisfer les demandes d'Israel, però que el seu govern enviarà una delegació a Egipte en un esforç per arribar a una entesa. Per ara no s'han fet públics els detalls d'aquesta proposta d'alto al foc ni la seva durada. La incursió d'Israel ha començat, com dèiem, aquest dilluns al vespre, no compta amb el ben aplàcit dels Estats Units.
I nosaltres des de Ràdio Estel que hi anirem cap allà, cap a la zona de Rafah, cap a la zona del sud de Gaza. Parlarem amb el doctor Refat Alatama, aquest doctor palestí que ja ha pogut sortir de Rafah i ens explicarà quina és la situació, però també parlarem amb un farmacèutic que a aquesta hora, pel que sabem, a aquesta hora encara és a Rafah i ens podrà explicar què passa en aquest pas fronterer. Mohamed i Matt, els dos els tindrem amb nosaltres. Mentrestant, però, a casa nostra, desenes d'estudiants han acampat aquest dilluns al claustre de la Universitat de Barcelona per denunciar el que consideren un genocidi del poble palestí.
Els estudiants reclamen a les universitats catalanes que trenquin les relacions acadèmiques amb les institucions universitàries i de recerca d'Israel. Pablo Castilla, membre del comitè estudiantil, en solidaritat amb el poble palestí, ha llançat aquest avís.
Esperem que a les direccions universitàries no s'atreveixin a actuar com han fet en altres llocs del món amb una forta repressió. Pensem que no es poden atrevir a reprimir a un moviment de joventut que se solidaritza amb un poble que està patint un genocidi.
Uns alumnes que se sumen a les protestes que han iniciat altres campus universitaris com els Estats Units o París, la Universitat de Barcelona no s'ha oposat a aquesta campanya.
Ara escoltàvem també Pablo Castilla, membre del comitè estudiantil en solidaritat amb el poble palestí. També en parlarem amb ell un dia com avui des d'aquest programa i sabrem com va aquesta protesta a la Universitat de Barcelona. I també us expliquem que el Consell d'Administració del Banc Sabadell ha rebutjat l'oferta d'absorció del BBVA. Al seu parer, infravalora el seu projecte i les perspectives de creixement com a entitat en solitari.
El Consell confia en l'estratègia de creixement de l'entitat financera i en els seus objectius. També hi considera que com a entitat independent generarà molt més valor per als accionistes i alhora adverteix que la caiguda significativa i la volatilitat del preu de l'acció del BBVA arran de l'anunci de la intenció d'absorbir el Sabadell genera una incertesa addicional sobre el valor de la proposta. Recordem que el BBVA va oferir al Banc Sabadell una prima del 30% per acció i garantir el seu compromís amb Catalunya a canvi d'una fusió per absorció i l'entitat també va oferir al Banc Català 3 seients del seu Consell d'Administració, un d'ells la vicepresidència. Pendents, per tant, aquest matí de veure com la borsa reacciona a aquesta decisió.
Minuts que passen de les 8 del matí. Més qüestions perquè avui es podrien aixecar algunes de les restriccions per la sequera. Les pluges de la setmana passada han omplert els pantans. Ara mateix les reserves del sistema Ter Llobregat, el que dona aigua a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, estan per sobre del 24%.
Sí, una xifra que no es veia des del setembre passat. Això equival a uns 150 hectòmetres cúbics. Inclou l'aigua que hi ha guardada als embassaments de la Baells, de la Llosa de Cavall, de Sau, de Susqueda i de Sant Pons. El conjunt de les conques internes, la pujada és de 5 punts i ja s'arriba a un 23,5%. Unes reserves que, per tant, garanteixen la disponibilitat d'aigua per 3 mesos, és a dir, que permetrien arribar a principis del mes d'agost. Segons el pla de sequera aprovat pel govern, ara mateix el percentatge permetria afluixar les restriccions i passar de la fase d'emergència a un nivell en què ens trobem actualment a la fase d'excepcionalitat. Tot i això, des del govern ja avisen que no faran una passa endavant per després haver-ne de fer dues enrere i tornar a les restriccions més dures, havent perdut el nivell de reserves d'aigua que s'ha guanyat amb les pluges dels darrers dies. Aquest migdia coneixerem la decisió que ha pres el govern després de la reunió setmanal sobre sequera.
24 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies.
és que, de fet, Júlia, l'educació, la sequera o el finançament i els impostos enfronten més els partits que el futur del procés en el debat de la Sexta d'aquest dilluns al vespre. Els vetos creuats per possibles pactes postelectorals evidencien, això sí, les dificultats per engegar la legislatura.
Sí, el procés independentista ha quedat, en aquest cas, relegat en el debat de la Sexta. Les formacions han xocat més pel seu model social i econòmic i s'han retret la banca d'inversions i l'estat de la xarxa de Rodalies. Tot i això, Pere Aragonès ha promès que si Esquerra torna a governar, tirarà endavant un referèndum sobre el futur de Catalunya. El candidat de Junts, el número 3, Rull, per part de, com dèiem, aquesta formació independentista, Vega de la CUP i Jéssica Albiach dels Comuns han defensat el referèndum d'autodeterminació, mentre que Salvador Illa del PSC l'ha rebutjat per divisiu. Fernández i Carrizó s'han advertit al candidat del PSC que cedirà de nou davant l'independentisme. Avui els candidats tornaran a trobar-se, serà el debat de TV3 aquesta nit.
I encarem l'última setmana de campanya electoral i això vol dir que des d'ahir no es poden publicar noves enquestes. Una de les últimes que ha sortit és la del CIS, el centre que depèn del govern de Pedro Sánchez. Aquest estudi dispara la intenció de vot cap a Salvador Illa.
I és que els socialistes rebrien entre un 29,8 i un 33,2% dels vots i Illa té un marge de 15 punts sobre els seus immediats competidors i és que l'autèntica batalla es preveu per aquesta segona plaça on Junts i Esquerra Republicana estan pràcticament empatats. La llista de Carles Puigdemont té un lleuger avantatge i segons el CIS té una intenció de vot que oscil·la entre el 15,4 i el 18,1% dels vots. La llista del president aragonès recolliria entre el 15,2 i el gairebé 18% dels vots. A més, els republicans són el partit que genera més simpatia entre els votants amb un 11,7 i també són la segona opció preferida si finalment els encastats no voten el primer partit que han respost.
Menys oberta està la batalla per la quarta posició. Segons l'enquesta del CIS, se l'emportaria el Partit Popular, que rebria entre un 9,6 i un 11,9% dels vots i s'imposaria el partit d'ultradreta Vox.
Sí, Vox quedaria en cinquena posició després de rebre entre el 5,8 i el 7,5% de la intenció de vot i per darrere quedarien els comuns, que obtindrien entre un 5 i un 6,7% i la CUP, que aconsegueix una intenció de vot d'entre el 3,2 i el 4,6. Finalment, el CIS preveu l'entrada de l'ultradreta catalana, ja que donaria a Aliança Catalana una intenció de vot d'entre el 3 i el 4,4%.
Una enquesta, això sí, que preveu una última setmana de campanya intensa, i és que, segons les xifres del CIS, 4 de cada 10 electors encara dubta a quin partit votar. De fet, un 22% dels votants trien a quin partit votaran durant l'última setmana de campanya.
Un estudi que es va fer entre el 24 i el 30 d'abril, és a dir, que va començar durant l'inici oficial de la campanya i es va acabar l'endemà de conèixer la decisió del president Pedro Sánchez de continuar al capdavant del govern espanyol després d'anunciar que es prenia 5 dies de reflexió.
Precisament la Junta Electoral Central ha expedientat al president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos, per l'enquesta Flash publicada la setmana passada sobre el període de reflexió que es va prendre al cap de l'executiu espanyol. D'altra banda, la JEC també ha sancionat l'entrevista de Radio Televisió Espanyola que va fer Sánchez el mateix dia que va anunciar que seguia el govern.
Avui mateix es farà oficial el contingut de totes aquestes decisions sobre l'entrevista. Sánchez, la JEC obligarà Radio Televisió Espanyola a compensar tots els partits que participen en aquestes eleccions catalanes. La conversa amb el líder del PSOE va tenir lloc en plena campanya, un fet que va motivar PP, Ciutadans i també Esquerra Republicana que l'havessin una queixa a l'ens electoral. La JEC ha dictat a favor d'aquests tres partits.
José Félix Tezanos, que a part de preguntar-li per què aquesta enquesta flash, se li hauria de preguntar també per què a totes les darreres eleccions el CIS no en dona ni una, però ni una. I d'altra banda, aquest dilluns han seguit els actes de campanya per les eleccions catalanes. El candidat de Junts, Carles Puigdemont, assegura que el vot a la seva llista és un vot doblement útil, ja que reforça, diu, l'única opció independentista que pot guanyar i també perquè és l'únic que pot provocar un mal de panxa, diu, a Madrid.
Així mateix ho ha defensat aquest dilluns des d'Argelers a la Catalunya Nord, on ha advertit que la campanya del 12M encara la seva setmana més decisiva. Per això, Carles Puigdemont ha fet una crida a la mobilització de l'independentisme per convèncer els indecisos d'anar a les urnes, encara que sigui amb dubtes.
Si fins ara ha quedat clar que només hi ha dues opcions de govern, una, un govern liderat pel que representem i una altra pel que representa el PSC, de fet, un PSC més allunyat que mai de l'interès dels catalans i més a prop que mai dels interessos de la Moncloa, aquesta setmana ha de ser la setmana de la mobilització. Proposem-nos això, fiquem-nos-ho al cap. Què podem fer cadascú de nosaltres per mobilitzar?
I més enllà del context català, el candidat de Junts també ha avisat que les democràcies europees estan amenaçades pels extrems i que no acudir a les urnes contribueix a aquest afebliment.
I qui sí que ha visitat Catalunya és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per donar suport al candidat dels populars, Alejandro Fernández.
Des de Sarrià, Isabel Díaz Ayuso ha defensat que cal tallar l'aixeta del victimisme perquè considera que com més autogovern té la Generalitat, pitjor ho està fent i ho ha contraposat amb Madrid.
Cuanto más autogobierno tienen las comunidades autónomas, especialmente Cataluña, más la están hundiendo. Cuanta más independencia tienen, peor lo están haciendo. Por tanto, ¿dónde nos quieren llevar? Mientras tanto, una región como Madrid, que en los años 80 era la cuarta, efectivamente, hoy es la primera gracias a la sociedad madrileña y a la sociedad catalana y a la sociedad venezolana.
Isabel Díaz Ayuso s'ha carregat també contra el candidat socialista Salvador Illa. Ha dit que és el cavall de Troia de l'independentisme xenòfob i que en cap cas és l'esperança del constitucionalisme.
Suposo que el to macarrista de Díaz Ayuso ve per la plaça on es va fer tot plegat. A tot això, els resultats del 12 de maig i els pactes postelectorals marcaran el futur de la legislatura a l'Estat, on el president del govern espanyol governa amb el suport de Junts per Catalunya. Uns equilibris que no seran fàcils de gestionar perquè els dos partits que es disputen la presidència precisament són el PSC i Junts. Judit Casellas, molt bon dia.
Bon dia. Falten 5 dies perquè els ciutadans hagin d'anar a les urnes i tot apunta que els 5 dies de reflexió de Sánchez han tingut un impacte positiu a la campanya del PSC. Les últimes enquestes, fetes després que el president espanyol anunciés que continuaria al capdavant de la Moncloa, podrien valer fins a 3 diputats, els de Salvador Illa. L'últim sondeig al diari Ara apunta aquesta crescuda de 3 escons, mentre que el 6 diu que el PSC ha crescut 5 punts en aquesta última setmana. Tot i els bons resultats dels socialistes, a hores d'ara encara no tenen garantit que puguin reunir els suports suficients per poder governar. Des de Ferrat diuen que deixaran via lliure el primer secretari del PSC perquè faci el que vulgui. Esther Peña és la portaveu del PSOE.
De los futuros o no acuerdos lo decidirá, por supuesto, Illa, el señor Illa, a la cabeza.
Ara, ningú no se li escapa que una decisió d'aquestes característiques, amb Sánchez depenent del suport de Junts i Esquerra, no serà inocua. És aviat encara per fer pronòstics, però Junts no li tremolarà el pols per fer valdre els 7 diputats de Madrid i dinamitar la legislatura espanyola, tenint en compte que no comparteix les polítiques més socials del PSOE.
I eleccions a banda del Senat, on el Partit Popular té majoria absoluta, votarà el dimarts 14 de maig, dos dies després de les eleccions catalanes, el veto a la llei d'amnistia als encausats del procés.
Segons ha confirmat Fons Populars aquest dilluns, el seu sentit de la votació serà el de vetar la proposta que posteriorment tornarà al Congrés dels Diputats per ser aprovada definitivament. Tal com ha detallat el senador del PP, Antonio Silvan, el no a la norma es deu al vici d'origen que a parer seu té aquesta llei. Així ha remarcat que es va redactar per captar els 7 vots que el PSOE necessitava per investir Pedro Sánchez.
I sobre el cas Coldo, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha negat aquest dilluns l'existència de cap trama al seu voltant per la gestió de la compra de material sanitari durant la pandèmia de la Covid.
En una compareixença al Senat ha remarcat que no té clar que hi hagi res més enllà de compres de material sanitari.
Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo de Baleares me enteré con toda esta polémica.
I d'altra banda, ha assegurat que l'increment patrimonial del seu exassessor Coldo García es va produir després que aquest marxés del Ministeri i l'ha deslligat, per tant, de les seves tasques al govern espanyol, on va ocupar, recordem-ho, llocs de confiança al Consell d'Administració com Renfe Mercaderies.
I canviem de qüestió perquè el Sindicat de Llogateres, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona són algunes de les entitats en defensa de l'habitatge que han impulsat un manifest per exigir al nou govern de la Generalitat que l'accés a un lloc per viure digne sigui una prioritat. Reclamen un gest a tots els candidats i asseguren que pressionaran els partits perquè les seves propostes estiguin sobre la taula durant la negociació de la investidura del futur govern. En Pau Massip ha recollit quines són aquestes propostes.
Prohibir el lloguer turístic mentre no es garanteixi un lloc on viure per a tothom. Multar el racisme immobiliari, és a dir, els que no lloguin un pis als migrants. Estendre a tot Catalunya la reserva d'un 30% d'habitatge públic que s'ha de construir a les obres noves que ara només s'aplica a Barcelona. Invertir el 2% del producte interior brut en habitatge públic. Un pla de xoc per lluitar contra el sensellarisme i que totes les persones que viuen al carrer siguin reallotjades en habitatges dignes i no en hostals, o que es blindi el parc d'habitatge públic actual per evitar que fins a 40.000 pisos siguin venuts i passin al mercat privat. Aquestes són algunes de les mesures que les entitats que defensen el dret a l'habitatge reclamen al futur president de la Generalitat. Paula Martí, de la xarxa d'Economia Solidària, assegura que són mesures realistes per als partits que formin el nou govern després de les eleccions del 12 de maig.
Són 10 mesures imprescindibles i de mínims. Actuacions concretes i, sobretot, actuacions possibles per garantir el dret a l'habitatge a Catalunya. Considerem que els candidats i candidates que estan declarant que defensen el dret a l'habitatge i que és una qüestió que els hi preocupa, han d'assumir aquestes propostes i fer-la realitat.
Per aquestes entitats, l'habitatge és un dret fonamental a partir del qual es construeix tota la resta. Així ho diu Martí, de la xarxa d'Economia Solidària, i també Juanjo Ramón, de la plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
L'accés a l'habitatge és la porta als altres drets fonamentals.
Les dificultats per accedir o mantenir un habitatge digne i assequible són un dels principals vectors de desigualtat de la societat catalana.
El manifest també ha rebut el suport d'entitats com Ecologistes en Acció o Aturem el Hard Rock. I és que les propostes no només se centren en Barcelona i l'àrea metropolitana. Demanen que s'apliquin a tot el territori, ja que també hi ha moltes zones rurals afectades per l'expansió del lloguer turístic i per les pujades abusives del preu de lloguer que això provoca.
I parlant sobre habitatge, el sindicat de llogateres denuncia que avui hi ha previstos 4 desnonaments a Ciutat Vella. Al centre de Barcelona, l'entitat denuncia que en 2 casos hi ha menors a càrrec i en un altre el pare dels infants ha patit un càncer.
Un altre dels casos és el de la Danitza, una dona que viu al carrer del Carme. El sindicat assegura que és una persona vulnerable i que, per tant, tindria dret a un lloguer social, però la propietat s'ha negat a oferir-li aquesta opció. Es tracta d'un fons voltor que va comprar la finca i que, segons l'entitat, ha anat expulsant tots els veïns de l'edifici a mesura que se'ls acabaven el contracte.
I al mateix carrer del Carme hi ha previst un altre dels desnonaments, en aquest cas a una dona que viu amb la seva filla, la seva neta i 2 menors que tenen menys de 10 anys, Júlia.
Sí, des del sindicat expliquen que aquesta família està a la mesa d'emergència de l'Ajuntament, però les administracions només els hi ofereixen anar a una pensió. Finalment, un altre dels desnonaments és a una família que té 3 fills, 2 d'ells també menors d'edat. El pare ha patit un càncer i, tot i que estan en situació de vulnerabilitat, no se'ls ofereix cap opció on reallotjar-los, tot i estan els primers 20 casos de la taula d'emergència de l'Ajuntament de Barcelona, que governa el Partit Socialista.
I parlem d'ocupació, perquè el mes d'abril s'ha tancat a Catalunya amb 7.300 persones més en feina, l'atur va en bona dinàmica i el mes passat 33.000 persones es van afiliar a la Seguretat Social. Ara mateix hi ha a Catalunya més de 3.700.000 persones en feina, una xifra que el conjunt de l'Estat ha marcat un nou rècord. A Espanya ja treballen més de 21 milions de persones.
I és que la creació d'ocupació a Catalunya creix i l'abril ha estat el tercer mes consecutiu amb nous afiliats a la Seguretat Social. I la dada encara és més significativa, perquè l'abril no ha estat tan marcat per la Setmana Santa, ja que la major part d'aquest període festiu, recordem-ho, que va ser a finals del mes de març. Durant el mes passat, l'afiliació va pujar totes les demarcacions respecte al març i excepte a la de Lleida.
I també us expliquem que Comissions Obreres i UGT han aplaudit les bones dades d'atur de l'abril a Catalunya, però han alertat, això sí, del seu component estacional i de les diferències significatives entre sectors.
Hem de dir que aquesta reducció de l'atur no s'ha donat de manera homogènia, sinó que, per exemple, quan analitzem les dades a nivell sectorial, veiem que s'ha concentrat en 2 sectors, que són l'agricultura, amb una variació interanual important, del 9%, tot i que en nombre de totes les persones, lògicament, són menys. Però, molt important, una reducció a la indústria. La indústria s'ha reduït un 5%, que crec que és força destacable.
És el responsable del Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres. Albert Ferrer també ha apuntat que la disminució també ha estat desigual per sexes, amb un atur femení que encara representa el 57% del total, mentre que un 25% de les persones sense feina estan fora de la cobertura de les prestacions. Els sindicats reclamen avançar cap a la plena ocupació de qualitat en la millora de les condicions laborals i també en la protecció de les persones.
I d'altra banda, Pimec ha reaccionat amb preocupació a aquestes dades i ha advertit sobre un estancament en la reducció de l'atur i un alentiment en la creació d'ocupació, fet que, afegeixen, posa en qüestió del model econòmic.
El secretari general Josep Ginesta ha assenyalat que Espanya i Catalunya lideren la força laboral desaprofitada en el conjunt de la Unió Europea i també ha volgut subratllar que el sector serveis inclús ha experimentat un augment interanual de desocupats.
Hem reduït el nombre d'aturats registrats, però també és veritat que en relació als aturats que teníem fa un any ho hem reduït molt poc. De fet, tenim un indicador que ens alerta de que hi ha un alentiment en la reducció del nombre d'aturats registrats, i és que en l'àmbit dels serveis no només no els hem reduït, sinó que els hem incrementat respecte a l'any passat.
Ha indicat que això significa que ja hi ha sectors que estan patint.
I en matèria de mobilitat, el govern ha criticat amb duresa la plantada de Renfe a la reunió de l'òrgan mix de coordinació i control Generalitat-Renfe que s'havia convocat aquest dilluns a la tarda a la seu de Territori.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Marc Sangles, ha qualificat l'actitud d'impresentable.
Mostrar, diguem, el nostre disgust i, diguem, i entendre que és una actitud impresentable per part, diguem, de l'operador de Rodalies que ha convocat una reunió per resoldre algunes de les qüestions que afecten el servei i el funcionament, diguem, de la prestació del servei, no hagi dignat compareixes. I, per tant, des d'aquest punt de vista, ens sembla molt llestimosa aquesta actitud.
També ha negat que la convocatòria sigui electoralista, al mateix temps que ha recordat que la pròpia Renfe ja havia demanat el passat 22 de març la celebració d'aquesta comissió mixta. Per tot plegat, ha reclamat al Ministeri de Transports la codirecció de Rodalies de Catalunya fins al seu traspàs integral. Aquesta reunió havia de servir, recordem, perquè Renfe s'expliqués sobre les incidències constants a les línies de Rodalies, sobre la planificació d'algunes obres o el mal funcionament de les màquines de venda.
I encara amb mobilitat, el Departament d'Interior i Elite Taxi han arribat a un acord pel que fa als taxistes que tinguin línia directa amb els Mossos d'Esquadra a través de l'aplicació per telefonia mòbil del cos de seguretat per comunicar-los qualsevol incident.
Interior ha acordat amb l'entitat que els taxistes passin a ser alertant qualificat de tal manera que en una situació d'incident en què un conductor no pugui trucar al 112 podrà activar automàticament el servei dels Mossos d'Esquadra. El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, ha celebrat en un vídeo difós a les xarxes socials al costat del portaveu de l'Elite Taxi, Tito Álvarez, haver trobat una solució per als problemes de seguretat del sector.
I atenció, també bona notícia en salut, perquè investigadors de l'Institut de Recerca de Sant Pau han identificat una nova forma genètica de l'Alzheimer que explica entre el 15 i el 20% de casos de la malaltia.
L'estudi també mostra que gairebé totes les persones majors de 65 anys que tenen dues còpies del gen APOE4 desenvolupen signes biològics d'aquesta malaltia. Es calcula que entre un 2 i un 3% de la població tindria aquesta variant del gen. Ara, entre la biologia de la malaltia i els símptomes clínics passen molts anys i això, per tant, obre moltes oportunitats. El doctor Joan Fortea, primer signant d'aquest article, explica que quan tinguin intervencions que prevenguin o alenteixin la malaltia, aquestes persones haurien de ser les primeres d'aquesta llista.
I encara sobre salut, la Comissió Europea ha retirat del mercat la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per AstraZeneca, batejada amb el nom de Vaxzevria.
Sí, la decisió arriba després que la mateixa farmacèutica sol·licités la fi de la seva comercialització en un moment en què en un dels processos legals que té oberts el Regne Unit reconegués que el seu vaccí podria provocar efectes secundaris com la trombosi, això en casos que són molt aïllats. L'executiu comunitari va notificar la seva resolució el passat 2 d'abril i serà a partir d'avui dimarts quan entri en vigor la decisió.
I en pla de successos, us destaquem avui que la policia local de Vilafranca del Penedès ha detingut dos homes per atracar una persona al mig del carrer i ferir-la amb una arma blanca.
Els fets van passar la matinada de dissabte. Un testimoni que va presenciar l'agressió va perseguir els autors mentre que aquests fugien i va avisar la policia que els va aconseguir interceptar al carrer Santa Clara. Els homes es van resistir als agents amb molta agressivitat, per això van ser arrestats per robatori violent i per resistència greu, agents de l'autoritat. En el moment de ser escorcollats, un dels dos duia cocaïna, de manera que va quedar denunciat també per un delicte contra la salut pública.
I el Centre d'Esport Sabadell i l'Escola de Futbol Base de Ripollet han condemnat la batussa entre pares que dissabte al migdia hi va haver el camp de futbol del Complex Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell al final del partit que enfrontava els equips prebenjamí dels dos clubs i que va acabar amb un 3-2 en victòria per als locals.
Segons destaca el conjunt de Ripollet a través d'un comunicat, l'acte arbitral destaca que el pare d'un jugador del Sabadell va saltar al camp, va amenaçar l'àrbitre, moment en què es va originar aquesta baralla multitudinària entre adults de tots dos equips. Els clubs asseguren que treballen per erradicar la violència al futbol i que investigaran aquests fets per prendre les mesures que siguin necessàries.
I també us destaquem que dues persones han mort aquest dilluns en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-12 a Maials.
Tots dos són els ocupants de la furgoneta de 60 i 21 anys i veïns de Madrid. El camioner, per la seva banda, ha resultat ferit lleu. A l'accident hi treballaven diverses patrulles dels Mossos, dotacions dels bombers i dues unitats i helicòpter medicalitzat del SEM. I a banda, també ha mort un altre home que diumenge va patir un xoc frontal a la C-14, va ser a Pons. Amb aquesta víctima ja són 39 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes.
I en cultura, la revista infantil Camacuc ha rebut aquest dilluns l'11è Premi Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua per Votació Popular.
La publicació s'ha imposat a Degoll de Gomi a la llibreria Quart Creixent en una contesta en què han votat prop de 4.000 persones. Joan Escrivà, director de la revista valenciana, ha promès que la publicació tirarà endavant, malgrat els intents de censura de PP i de Vox. Escrivà ha defensat que al català es poden fer productes magnífics i revistes com Camacuc permeten a molts nens apropar-se a la llengua.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Mig minut i arribem a 9:45 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui es sabrà qui és el primer finalista de la Champions de futbol. Aquesta nit a les 9 es juga el primer dels dos partits de tornada de semifinals amb la visita del Borussia Dortmund al camp del Paris Saint-Germain.
Sí, l'equip francès entrenat per Luis Enrique ha de remuntar un 1-0 en contra que va encaixar en el partit d'anada per poder aconseguir el bitllet que dona accés a la final de Wembley que es disputarà el proper 1 de juny. Luis Enrique està confiat, però, que el seu equip es classificarà.
És la única frase que sé en francès. On va gagner? Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va gagner, bien sûr.
El d'aquesta nit podria ser, per ser l'últim partit de Kylian Mbappé a París. El davanter podria fitxar aquest estiu pel Real Madrid i deixar el club que l'ha vist créixer com a futbolista. El francès de 20 anys porta 7 temporades jugant a les files del PSG. Precisament el Real Madrid buscarà classificar-se també per aquesta final de Champions. En aquest cas, els blancs jugaran demà. El partit el serà el Santiago Bernabéu contra el Bayern de Munic, que l'anada van empatar a 2.
I parlant de la Champions, un dels maldecaps que té el Girona aquests dies és decidir on jugar els partits de local la temporada que ve a la competició europea.
Sí, l'equip gironí jugarà l'any que ve, recordem, la màxima competició europea de clubs i es troben amb el problema que l'estadi de Montilivi no compleix les exigències de la UEFA per acollir partits de Champions. Per exemple, s'haurien de treure les grades supletòries que van posar-hi al club per acollir més aficionats, que sí que estan permeses a la Lliga, però no a la Champions. A banda, haurien de remodelar també la zona de premsa i les sales VIP. Tot i això, la directiva del Girona no es dona per vençuda i negocia aquests dies amb la UEFA perquè els permeti jugar l'any que ve a Montilivi. Són declaracions del president del Girona, del Figeli a Ser Catalunya.
Estem parlant amb UEFA perquè hem de tenir clar que tenim un projecte d'estadi nou i que potser no té molt de sentit fer unes coses que no serviran ni per 4 dies, no?
I qui també pensa en la temporada vinent després d'un any sense títols és el Barça. Des del club blaugrana preveuen una profunda renovació de plantilla que comportarà possibles sortides de jugadors de pes.
I un d'ells podria ser el davanter Robert Lewandowski, malgrat haver millorat les estadístiques golejadores en els últims partits d'aquesta temporada. Ara mateix només els joves com Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín, Gavi i Pedri sembla que tenen el futur de blaugrana garantit, mentre que bona part de la resta de la plantilla té opcions d'entrar en alguna operació de mercat, com Ronald Araujo, Frankie de Jong o Rafinha. Un altre dubte és quina decisió prendrà el club sobre els dos cedits aquesta temporada, Joao Cancelo i Joao Félix. El Barça també ha de decidir què fa amb els jugadors que té cedits a altres equips, com per exemple són Eric García, Ansu Fati, Àlex Valle, Julián Araujo i Serginho Dest.
I encara en futbol, els 4 equips catalans classificats per jugar el play-off d'ascens a Primera Federació ja coneixen els seus rivals.
El Sant Andreu s'enfrontarà al Zamora, el Badalona Futura amb l'Oriola, el Lleida Esportiu amb el Yeclano i l'Europa amb el Betis Deportivo. L'anada d'aquests partits, recordem, es juga aquest cap de setmana, 11 i 12 de maig, i la tornada serà d'aquí a 15 dies. Els que es classifiquin per a la següent ronda jugaran les finals del play-off el cap de setmana del 25 i 26 de maig.
I amb motor, el Mundial de Motociclisme canvia de cara al 2027 per guanyar en seguretat i fer-lo més sostenible i espectacular.
Sí, les futures motos de MotoGP reduiran la seva cilindrada i passaran de 1.000 a 800 km a 850 centímetres cúbics. Això reduiria la velocitat punta de les motos, fent per tant que l'esport sigui més segur i augmentaria el quilometratge fent-lo més eficient i sostenible. D'altra banda, MotoGP competirà amb combustible 100% sostenible a partir del 2027. Ara mateix només el 40% de la benzina és sostenible. També hi haurà canvis a l'aerodinàmica de les motos, que es reduirà i es controlarà més estrictament amb l'objectiu de minimitzar les caigudes, els seus efectes negatius.
I finalment, en tenis, Rafa Nadal i Novak Djokovic ja coneixen els possibles rivals del Master 1000 de Roma en un torneig que comptarà amb les absències destacades de Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.
Nadal s'enfrontarà a la primera ronda amb un jugador classificat a través de la fase prèvia, mentre que Djokovic, que actual número 1 del món, debutarà directament a la segona ronda contra el guanyador del partit que enfrontarà Safiulin, amb un jugador també sortit d'aquesta fase prèvia que s'està jugant aquests dies. Una prèvia que ha començat a disputar-se, com dèiem, aquest dilluns, i que ja ha deixat fora el català Albert Ramos, que ha perdut contra l'argentí Diego Schwartzman en 3 sets. En el quadre femení, Paula Badosa debuta avui contra la jove russa de només 17 anys, Mira Andreeva.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
49 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a la cara B.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanaüja, què tal? Molt bon dia de nou.
Hola.
Giro, molt bon dia.
Bon dia.
Va, com comencem la cara B d'avui?
Mira, avui comencem la cara B amb una notícia de que diversos usuaris d'iPhone s'han queixat que no els hi sona l'alarma.
Mira, sóc una.
No t'ha passat?
Som dos.
Sí, sí. O sigui, porto 2 dies que no em sona l'alarma. Per sort existeixen les alarmes de tota la vida. O sigui, els rellotges, alarmes de tota la vida, perquè si no, jo no sé com em despertaria.
Jo penso que em va passar fa un mes o dos que vaig... Saps allò que estàs molt convençut de que no ha sonat l'alarma? Mm-hmm. Doncs allò. Mm-hmm. Vaig pensar, home, si estava posada, segur que ha sonat, igual l'he pagat jo.
T'he de dir que m'estic traient un màster en com solucionar aquest problema i no trobo la manera.
Us dic una cosa, jo he passat a un altre nivell i m'he descarregat, jo no tinc iPhone, una aplicació que et demana, atenció, atenció, per aturar l'alarma has de resoldre un problema matemàtic.
No m'ho puc creure.
Si no, no s'atura.
En sèrio?
Sí. Quin perquè pal. jo no m'assabento de l'alarma. Jo dorm molt poc i quan dormo molt profundament i necessito algo que...
I quan t'aixeques resols aquest problema matemàtic?
No, o sigui, sona, jo estic al llit, agafo el mòbil i fins que no el resol... És una resta, una suma, és complicar-lo també, però fins que no el resols, és a dir, fins que no li demostres al telèfon que estàs una mica espavilat, no para de sonar. I n'hi ha altres opcions. N'hi ha una opció que és que si no camines 20 passos, no para.
Ja, la meva opció és... veus? La meva opció s'assembla més aquesta, que és col·locar-me el telèfon mòbil...
Lluny. Però jo si me'l poso lluny, si me'l poso al costat ja no l'escolto. O sigui, si me'l poso lluny ja...
Jo és que tinc un despertador d'aquests que et desperten amb la llum del dia i es van encenent i llavors sonen ocellets. Sabeu quins vull dir?
Sí, molt hippie, no? De cop i volta.
Està molt bé. Us recomano moltíssim.
Surt Elon Musk de dins i et diu...
Sí.
Buenos días, cariño.
Un holograma.
En comptes de despertar-te amb el soroll de l'alarma, et despertes amb la llum.
Sons naturals.
Sí, però potser...
Et tria entre ocellets, entre la platja...
Ja, però jo crec que amb això no em despertaria. A les 5 del matí em poses un ocellet i... Sí, continuo dormint i tinc un somni profund, saps?
És veritat, funciona.
Jo disparo.
No, però poca broma amb aquest tema, que no funcionen les alarmes, perquè... clar,
no,
si no t'acceptes, què fas?
Sí, doncs això, s'ha començat a estendre per les xarxes socials. Molts usuaris s'han començat a queixar que les alarmes estaven fallant, que no els hi sonava quan tocaria. Llavors, primer ho van començar denunciant per TikTok, però Apple no els feia cas. De fet, si busqueu a TikTok iPhone Alarma, us sortiran moltíssims vídeos de persones que expliquen que el despertador no els hi ha funcionat, que sense voler s'han saltat exàmens, no han anat a la feina, s'han saltat clar,
no anar a la feina tampoc caldria.
Clar, no els ha sonat l'alarma i han arribat tard. No sé si no, potser no hi han anat tot el dia, s'han quedat tot el dia dormint.
Imagina't.
Però no crec que aquesta excusa els hi valgui gaire. En fi, al principi ningú s'ho va prendre seriosament perquè devien pensar que eren excuses, però el programa de la NBC, un programa de la NBC ho ha començat a investigar i s'ha pogut comprovar que no eren casos aïllats i que realment sí que hi ha un error als iPhones.
Vaja.
I que Apple ha admès que hi ha un problema i que s'està treballant en una solució, tot i que realment no han acabat de confirmar què és el que està fallant, el que tu deies, Olma? No hi ha exactament... No.
Diuen que és... ara, els qui tingueu iPhone m'entendreu, els que no, us intento explicar quan... Amb un iPhone, el reconeixement facial, que no has de posar contrasenya i et veu la cara i ja pots entrar als llocs, doncs resulta que quan entres amb aquesta configuració del Face ID, de la cara, hi ha alguna cosa que fa que l'alarma no vagi bé. Què dius?
És un mode que es diu detecció de l'atenció.
Eh que sí?
Sí. I Attention Aware, per si teniu l'iPhone en anglès. I és una funció de l'iPhone que comprova l'atenció de la persona i segons l'atenció pots doncs, enfosquir la pantalla o fa l'iPhone de normal, sense que tu hagis de fer res. També amplien doncs, algun tipus de notificacions amb la pantalla bloquejada, baixen el volum d'alguns avisos, però tot això ho fa sol, sense que tu ho diguis. Llavors, clar, això el que està fent és que, per error, l'iPhone detecti que no hi ha activitat, perquè estem dormint, i que es desactivi l'alarma o s'abaixi el volum directament, cosa que no té cap mena de sentit.
Segons la tensió de la cara, eh?
Exacte, exactament.
I ara, no sé si algú en parla, però ho estic descobrint, de fet, de fa dos dies, que és que els que tenim iPhone se'ns puja i se'ns abaixa el volum del mòbil sense tu voler-ho. A mi em passa molt, perquè l'estar en directe a la ràdio sempre tinc el volum baixat, llavors tu baixes el volum del telèfon o quan estàs en algun concert o etc. Però, clar, potser és per això que dius tu, de l'atenció, se'm puja tota l'estona el volum sol. Sí, o sigui, he d'anar comprovant cada minut d'anar baixant perquè dic que algun dia em sonarà el mòbil, no vull que em soni el mòbil i ho fa sol.
I si el poses en silenci no es queda en silenci?
No, puja el volum sol. O sigui, tu baixes el volum al silenci...
A mi això em passa, però quan el tinc en volum.
No. Home, tu no se't pot pujar el volum sol. No, jo el poso en silenci i es torna a pujar sol el volum. No sé si detecta activitat o què detecta.
Teniu tres iPhones aquí, no?
Revolucionant els mòbils intel·ligents.
Tenim tres iPhones. Jo ara posaré el despertador a les 9 del matí.
Va, jo també.
A veure si sona.
Posem, eh?
D'acord.
Tots a les 9 o vols que ho fem a diferents?
No, pot ser a les 9 del matí, no?
A les 9, eh? A les 9.
D'acord.
Us imagineu que de cop i volta sona ara?
Seria una hora molt maca per...
Jo ho tinc posat a les 9 del matí.
Jo també.
Jo també.
Vinga, aviam com va.
Molt bé. Tot i això, no té molt de sentit que les alarmes no sonin perquè en teoria estan configurades perquè tinguin preferència davant de qualsevol altre mode o configuració, aquesta que dèiem de detecció de l'atenció. Fins i tot si estan connectats als mòbils auriculars o se silencia el telèfon, en teoria hauria de continuar sonant l'alarma.
En teoria.
Sí. Llavors, això...
Fins i tot si està apagat el mòbil, en principi.
Sí. Llavors, això, iPhone està intentant investigar què és el que està passant i a veure si ho solucionen aviat, perquè hi ha molta gent...
Home, et diuen que tot dependrà d'una actualització. És a dir, que si ara us arriba una notificació d'actualitzem l'iPhone, jo ahir la vaig rebutjar perquè no ho sabia, perquè dic que passats que són tot el dia actualitzant coses i que és igual. Sembla ser que amb una actualització es podrà solucionar.
Veurem.
Dóna molta feina a dir si actualitzen el telèfon.
No, perquè s'apaga el telèfon una estona.
En fi.
Ah, s'apaga.
Canviem de qüestió?
Sí, canviem de qüestió. No sé què està passant amb la farina, però últimament no acaba de funcionar el seu subministrament. Ahir ho dèiem, que faltava farina fluixa, que complís les especificacions tècniques doncs, per produir les crestes d'empanadilles i que ara estaran 3 mesos sense fabricar-ne, l'empresa Buitoni. Doncs resulta que ara s'ha creat una alerta per un error en l'etiquetatge de 2 productes amb farina que s'han venut a Catalunya.
Ai.
Llavors, l'avís l'ha fet l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que depèn del Ministeri de Consum, i ha dit que la farina d'aquests productes porta al·lèrgens que no estan marcats en l'etiquetatge. Llavors, clar, això porta un problema, sobretot per la gent al·lèrgica a certs aliments. I...
Home.
Sí, a certs aliments. Llavors, un és la farina d'avena cookie, de la marca Protella, i és una farina que no ho diu, però que podria contenir restes d'ou, sulfits, mostassa o fruits de closca.
O sigui, avena amb mostassa.
Ah, exacte, sí. Va. I a mi també m'ha sorprès. Farina d'avena cookie de la marca Protella,
Tot té cookies, eh?
Això és el que... Exacte. Sí, has d'acceptar les cookies de la farina, no?
Sí.
Llavors, s'està avisant que la gent al·lèrgica doncs, a aquests productes i que hagin comprat la farina d'avena cookie de la marca Protella que no consumeixin aquest producte, vale? Llavors, l'altra farina, que també no s'està detectant els ingredients...
N'hi ha una altra,
N'hi ha una altra. És la farina integral d'avena o atzell de la marca Procell. En diferents gustos, perquè resulta que hi ha diferents gustos d'aquesta farina.
Ah, sí.
Llavors, aquesta farina pot contenir restes de mostassa i fruits de closca que tampoc estan indicats a l'etiquetatge. Per tant, el mateix, si sou al·lèrgics a la mostassa o als fruits de closca, no consumiu la farina integral d'avena o atzell de la marca Procell, de diferents gustos.
A mi aquestes notícies m'agraden, saps per què? Perquè sempre hi ha una tendència molt cunyadil a dir que els etiquetatges et posen el que volen i que després els productes porten més conservants, colorants... I a mi m'agrada que surtin aquestes notícies perquè, veritablement, sí, jo crec que sí que van provar el detall, no?
Amb els productes. Sí, jo crec que sí.
Sí, no, els multen.
El que em passa és que, mira, ara que hem dit lo de la mostassa, no, però hi ha molts aliments que no entenc perquè porten traces de frutos secos.
Ja, mostassa.
No acabo d'entendre-ho. Mm. Pues no sé.
Jo tampoc.
Un bric de llet puede contener traces de frutos secos. Home.
Potser també per la manipulació, no? Jo crec que depèn de la manipulació, també.
Suposo. Mm. Sí, suposo. Que la mateixa marca no fabrica una altra cosa i, per
exactament,
tant, es pugui contaminar una cosa a l'altra.
Perquè si no diria que ja em porta. Si diu puede contener, és com durant tota l'elaboració hi ha hagut contaminació, saps? No sé.
En fi, si no sou al·lèrgics a res d'això, no us preocupeu, perquè la farina al final està en perfecte estat. No és perillós per la resta de població, simplement que no estan avisats que porten doncs aquestes traces de nous, mostassa i tot això.
En fi.
Però és una bona pregunta. Sí, o sigui, avui tenim operació sàndwich, però igual no és la, exacte, igual no és la persona indicada, no ho sé, perquè parla la persona que ens visita d'esport i tecnologia, però un altre cop, a mi m'agrada aquesta pregunta, com és possible que tingui traces de coses estranyes, no sé, a veure què et diuen.
Sí, sí, en parlarem. Espera, estic esperant a entrar la musiqueta.
Ah, perquè soni l'alarma, és veritat.
Perquè falta mig minut per les 9 del matí. Ara posarem els telèfons, allò, el micròfon. A veure si sona això.
Esperant.
El meu no, perquè
jo falten pocs segons, eh?
Comprovació.
Jo estic molt nerviosa, semblen les campanades.
Ara comencen els quartos.
15 segons i arribem a les 9 del matí.
Vinga.
Pendents tots dels mòbils iPhone. Aviam si sona l'alarma.
Que no funcionen.
A mi m'ha sonat aquest matí, eh?
A mi no.
Ara. 5, 4...
Derbis.
Som-hi, eh?
2, 1...